A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Onze i 13 minuts, tornem a recuperar aquest espai que mensualment doncs, en repassa alguns dels aspectes de la història sitgetana. I ho fem, com sempre, amb els coneixements de l'Ignasi Maria Montaner. Ignasi, bon dia.
Hola, bon dia.
Tot i que, com l'Ignasi també és el president de la Comissió de Toponímia i se n'ha parlat... doncs les darreres setmanes de la plaça del 1 d'octubre de 2017, hi havia un informe de la Comissió de Toponímia, finalment el ple va aprovar i es va anomenar la plaça, aquella plaça del camp de rugby, per entendre'ns, oi? Doncs finalment, tot i un informe que en principi era negatiu de la Comissió de Toponímia va ser aprovat, ja que el tenim, no n'havíem parlat amb ell. Hi havia un informe negatiu de la comissió.
Sí, l'informe, clar, vull dir, a veure, hi ha dos problemes. En principi, el reglament de la Comissió de Toponímia, el reglament d'anomenar carrers i places a Sitges, diu que des que passa un fet fins que es dona el nom amb una plaça o un carrer, que han de passar un cert temps, perquè moltes vegades hi ha unes il·lusions que allò és una cosa importantíssima i tal, al cap d'un any, dos, tres, ningú no se'n recorda. Jo diria que el cas d'aquest potser sí que durarà més temps, perquè les pallisses aquelles que hi va haver, vull dir, la gent no les oblida fàcilment. Però de totes maneres, convenia, era bo, deixar passar un cert temps i veure què. Aquesta era una raó per la qual la Comissió de Toponímia va aconsellar, per majoria, no era unanimitat, potser s'hauria aconseguit unanimitat si haguéssim discutit més el tema, però vaja, no hi va haver unanimitat sinó majoria. La Comissió de Toponímia va creure, en primer lloc, que calia deixar passar un cert temps, que un any era poca cosa. I en segon lloc hi ha una altra qüestió que també s'explica en el dictamen, en l'escrit que es va presentar a l'Ajuntament. Hi ha una altra qüestió. El procés de la independència serà llarg. Tothom sap que no n'hi ha per un any, ni dos, ni tres, sinó que potser durarà molt. I és possible que dintre d'aquest procés d'independència, que pot durar anys, casos com el del 1 d'octubre se'n presentin altres. Se'n presentin molts més, o bastants més, no? Llavors, què s'ha de fer? Cada vegada que passa una cosa d'aquestes, buscar una rotonda per donar-li el nom del dia que toca, al final el nomenclàtor de Sitges semblarà una llista de dates que ningú sabrà què ha passat. Perquè, clar, ara tothom sap què va passar el 1 d'octubre de l'any 2017. Els fills dels d'ara, els d'això, diran el 1 d'octubre del 2017 què? Vull dir, és el mateix que va passar el primer de maig de 1838, em sembla que és, no? Que al cap de 100 anys ningú se'n recordava de què havia passat i li van canviar el nom perquè, escolta, això deu ser allò de les...
De les vagues obreres, sí.
De les vagues i del dia del treballador. I amb això va passar exactament igual. I la comissió va pensar que no tocava. De totes maneres, la comissió va dir també ben clarament que la comissió assessorava i donava opinions, i que si l'Ajuntament o el ple volia posar el nom malgrat l'opinió de la comissió, que podia fer-ho, evidentment. Posar noms toca el ple, no la comissió, no? Si... La pífia, diguem-ne així, si és que és una pífia, això del 1 d'octubre. Si la pífia hagués sigut més clara, hagués sigut un absurd, la comissió de toponímia s'hauria manifestat amb molta acritud i amb molta violència i hauria fet propaganda en contra. Però en el cas aquest tampoc no n'hi havia per tant.
D'acord.
Pensàvem que no era, però tampoc no era tan equivocat.
Ara, des de l'aspecte de la toponímia en general, molts pobles i viles i ciutats de Catalunya estan posant el nom d'1 d'octubre aquest any, amb una especial sensibilitat pels fets de l'octubre de l'any passat. Clar, aquest debat, tal com l'Ignasi ens l'acaba d'expressar, es deu haver produït a altres indrets o, bueno, ara aquí anem tots a sobre l'onada?
Jo no ho sé. Jo, quan vam parlar per primera vegada a l'Ajuntament d'això, els hi vaig dir, abans de que decidissin en un ple engegar el procés de posar el nom, abans de que passés això ja vam parlar alguna vegada i els hi vaig dir, escolteu, mireu què passa amb altres pobles, tampoc no cal ser els primers. A Barcelona, per exemple, encara no ho han fet. I a Barcelona t'asseguro que aquí canviar un nom d'un carrer s'ha de fer, escolta, de puntetes i amb oposició total. A Barcelona, canviar nom de carrers en canvien cada dia. I no obstant això, no ho han fet. De manera que vull dir, bueno, de totes maneres, ho van demanar una sèrie d'entitats del poble. Suposo que l'Ajuntament es va sentir una mica pressionat i van acabar, i que també l'Ajuntament, hi havia molta gent que també ho volia fer-ho, i van acabar posant-ho. No, penso que no s'havia de fer, però no em sembla malament.
D'acord. Doncs, fet aquesta explicació, diguem, tanquem aquest parèntesi toponímic i ens n'anem al que és l'objectiu de la secció, que és la nostra història.
Sí, avui hem de parlarem de les muralles.
Les muralles
de Sitges, no? Que és un tema, això de les muralles és un tema que, no sé com dir-ho, dona categoria als pobles. Quan un poble té muralles, Montblanc, Tarragona, coses d'aquestes, la gent escolta el turisme allà a veure les muralles, perquè també, esclar, són boniques, són un record històric i tal, no? I Sitges té un tros de muralles. No és que les hagi conservat gaire bé, però hi ha un tros que es pot ensenyar, mireu, les muralles de Sitges eren això, no? I el que passa és que ha desaparegut la major part, fora de la part del vall, ha desaparegut la major part de les muralles i la gent no sap exactament per on passaven. I això és del que intentarem parlar, com a mínim, de les muralles robustes, les muralles de pedra, perquè després hi va haver una segona muralla i una tercera muralla que eren a banda i banda del carrer Major, és a dir, pel carrer del Retiro, dit per molta gent encara carrer de la Muralla, que allò no eren muralles, eren simplement les parts de darrere de les cases que donaven al camp, que van tampar finestres, van tampar portes, van tancar i va quedar un mur, però un mur de casa, no que no era muralla. No, Sitges hi va haver anteriorment un altre recinte emmurallat amb pedres robustes i tal, del qual queda, actualment només queda el vall.
D'acord.
I potser, encara que ja ho he fet altres vegades, com que cada dos per tres em paren pel carrer i m'ho pregunten, potser convé aclarir això perquè és el vall i no la vall.
Endavant! Per què masculinitzem una cosa que teòricament hauria de ser femenina?
T'asseguro que hi ha molta gent, com van posar aquella placa o aquell rètol que posa el vall, em va dir, això està equivocat, aquí hi ha un error. Dic, no, és que és així, no?
És volgut.
Perquè en català la paraula vall pot significar dues coses diferents. Enmig d'una muntanya, que hi ha un lloc enfonsat, com la Vall d'Aran, per exemple, no? I també en diuen vall, d'aquest lloc en diuen un fossat, allò, un fosso en castellà, no? Al voltant de les muralles d'una ciutat. Allò també en diuen vall. Amb una diferència, que quan és a les muntanyes és femení, la vall. Per això diem, anem a la Vall d'Aran, la, eh? I en canvi, quan és al voltant d'una muralla, és masculí, és el vall. El vall en ve baixa, no? Clar, igual que la vall de les muntanyes. I per tant, doncs, com que la gent desconeixia això, tradicionalment se n'ha dit la vall, d'aquí de les muralles de Sitges, i era una equivocació. I ara la gent comença, igual que va aprendre que això dels pins vents s'ha d'escriure en ve baixa, i, perquè no es refereix als corders, als animals, sinó que es refereix als pins veritables, igual que la gent està aprenent això, i a l'Eco ja sempre surt els pins vents en ve baixa, la gent comença a aprendre que és el ball. I clar, s'ha d'instruir, s'ha d'educar.
Molt bé, doncs quedem educats.
Fes aquesta introducció, doncs anem a parlar primer de muralles i després concretament de les muralles de Sitges. Evidentment, doncs, això de les muralles no ha sigut una cosa que hagi existit sempre. Vull dir, que hi hagi una muralla vol dir que hi ha guerres. Quan l'home vivia en coves i es passejava pel món i no hi havia... No, i cada un anava pel seu cantó, de tant en tant es trobaven, potser donaven garrotades i d'això, però no hi havia guerres, tampoc no calia fer muralles, no? I així es va ser, probablement en la història de la humanitat, en l'època paleolític, on vivien en coves, després... probablement tampoc en el neolític, quan ja es van fer ciutats, tampoc en l'època dels batalls, en l'edat de bronze, i va començar a haver-hi muralles en l'edat de ferro. Possiblement tots aquests altres llocs que he dit abans també tenien tanques o parets per impedir que entressin els animals o coses d'aquestes així, però muralles no, no? La primera constància de muralles és quan va arribar l'edat de ferro, que en el cas d'aquí de Catalunya correspon la més avançada en temps dels ibers. En temps dels ibers, a diferència d'èpoques anteriors, no hi havia poblat sense muralla. No sabem com era la vida en aquella època, perquè no tenim textos escrits. Hi ha textos escrits ibers, però no són cròniques ni res, i tampoc no els podem entendre. Els podem llegir, pronunciar, però no sabem què vol dir. No? No sabem com era la vida en aquella època, però segur que hi havia guerres contínues, perquè no s'entén que tot poblat iber tenia la seva muralla, i muralles de veritat, grosses.
I de fet a Catalunya se'n conserven diversos poblats ibers excel·lentment conservats.
Sí, per exemple, les muralles de Tarragona, la part de baix, que és de grans pedres, o les d'Olèrdola, que també són del temps dels ibers, no? O, per exemple, doncs, a Calafell hi ha un poblat iber reconstruït i en els llocs... Bueno, a Ullastrell, que a l'Empordà també hi ha unes muralles magnífiques i enormes, no? Però sense que s'hagi conservat també, tots els poblats ibers estaven
sí. I Arbeca n'hi ha una de molt grossa que la van recuperar fa poc, és a dir que és a dir, són molt visitables i qui li agradi la història doncs gaudirà d'aquestes estructures.
Per tant, cal suposar a Sitges hi va haver un poblat ibèric, posteriorment es va convertir en romà. Cal suposar que un poblat ibèric estava murallat, De vegades es fan dibuixos del poblat ibèric de Sitges sense muralles i no són... Jo una vegada em vaig queixar d'un dibuix d'aquests en què es veien uns quants edificis sense muralles i que això no és un poblat ibèric. Sí, em van dir, és que resulta que només hem posat les coses que hem pogut excavar i trobar i tal. Bueno, és un criteri, no? Però vaja, vull dir, a Sitges hi havia muralles. Llavors, quines muralles? Les muralles ibèriques, que després van continuar degradades i sense ús en temps dels romans i que segurament es van refer en l'edat mitjana, com eren i per on passaven? Ocupaven o tancaven la part superior de Sitges, és la part de dalt de tot, el pla on hi ha el castell, l'església, el mercat, i també en part el Maricel, la part de Maricel que dona el baluard de Santa Caterina. Aquest tros pla estava tancat amb muralles que actualment ja no existeixen. dues parts d'aquest espai ja estaven emmurallades de manera natural perquè eren les que donaven al mar, no? Per tant, la primera muralla, diguem-ne així, s'anava des del baluard, des de l'escala de la punta, fins a l'entrada del carrer Major. Perquè encara que avui el carrer Nou, amb aquelles cases que té, sembla que darrere de les cases que donen a Barcelona, del cantó de Barcelona, que allò no, que allà no hi ha paret, hi ha una paret. Vull dir, clar, no, és difícil poder entrar a les cases de davant de l'Ajuntament, però jo he entrat, per exemple, a la d'en Jofre, més d'una vegada, i quan arribaves al final de la casa del Jofre hi havia un petit pas, que era el pas de muralla, i a sota hi havia un precipici que donava els patis de darrere del carrer Nou. També, és a dir, que la paret del baluard continuava fins al carrer Major. Aleshores, aquesta ja era una muralla natural, aquesta era un tros de muralla. Un altre tros de muralla començava també a l'escala de la punta i seguia pel costat de la parròquia, el baluard de Santa Caterina, i agafava un tros més enllà, un tros del Maricel, fins al racó de la Calma, que també era muralla sobre el mar. I llavors allà, quan arribava al racó de la Calma, tombava en línia, en un angle gairebé recte, no del tot, no d'angle recte, i passava per darrere de les cases que avui són la biblioteca i la casa de l'Ola l'Anglada, i això arribava fins a dalt de tot del carrer de la Davallada. Encara avui, el carrer de la Davallada, ja ho he explicat altres vegades, al començar el carrer de la Davallada, a dalt de tot, hi ha un triangle més eixamplat que no el tros que hi ha sota, que és exactament allò que abans se'n deia llunes. És a dir, que quan hi havia una porta, a totes les ciutats, quan hi havia muralles, hi havia una porta, s'edificava no enganxat a les muralles sinó una mica més cap enllà, i quedava davant de la porta de la muralla un espai lliure, i a partir d'aquest espai podia sortir un camí o sortir un carrer, i allò en deien les llunes. D'aquí ve estar la lluna de València. La gent diu, oh, aquest està a la lluna de València. La lluna de València està a la lluna de València. València vol dir, per exemple, arriba tard les muralles tancades i haver estat allà esperant, perdent el temps fins que obre l'endemà al dematí, està a la lluna de València, no? Això vol dir. Per tant, hi havia unes llunes. I dalt de tot, del carrer de les Parellades, hi ha una lluna.
D'acord.
Per tant, arribava fins dalt de tot, ai, de les Parellades, he dit, de la Davallada. Arribava fins al carrer de la Davallada, allí tornava a tombar, passava per darrere del mercat. Darrere del mercat hi ha una altra tallada, que és el carrer d'en Bosch, que també un espai, una pareta que s'aixeca, no? Arribava, seguia per tant per sobre del carrer d'en Bosch, darrere del mercat, i arribava al carrer Major. Arribava al carrer Major, que hi havia una porta. Llavors, allà hi havia, en aquesta muralla, hi havia com a mínim dues portes, que eren la porta del carrer Major i la porta del carrer de la Davallada.
Correcte.
És possible que per la part del carrer de la Calma també hi hagués,
del racó de la Calma,
també hi hagués una porta, però no ho sabem, no és segur. I al costat de les dues portes de sortida, al carrer Major hi havia una torre, i al costat del carrer de la Davallada hi havia una altra. La torre del carrer Major, no sabem com es deia en el començament, perquè nosaltres l'hem conegut sempre com la Torre de les Hores. La Torre de les Hores, perquè cap al segle XVI, o XV o XVI, hi van posar un campanar i un rellotge. Per tant, si es deia d'una altra manera, es deia d'una altra manera, però des que hi va haver el campanar i el rellotge em van dir Torre de les Hores. No? Per tant, hi havia la Torre de les Hores, que era una torre robusta, grossa, tapava pràcticament tota l'entrada el tros final del carrer Major, tota l'entrada a la plaça de l'Ajuntament, la tapava totalment. Encara ara, amb aquella botiga que hi ha, que han fet nova, es veu el començament, un tros una mica tombat, que és el començament de la Torre de les Hores, i arribava fins pràcticament el que era la Tocineria, que ara és un bar. I llavors no s'entrava, clar, el carrer Major, que era el camí, quan arribava allà, topava amb la Torre de les Hores de nassos, vull dir, no podies entrar.
És a dir, la llavors, porta estava per sota la
torre. Donava la volta pel costat.
Val.
Tombaves cap a la dreta, i hi havia una porta amb una fusta o amb unes fustes per passar, una passera, vull dir, sobre el vall, allà també hi havia vall, passaves per allà i entraves pel costat de la Torre de les Hores.
Per tant, el carrer Major no existia com a tal, no
era un...
quedava tallat per la torre que estava just allà al mig.
El carrer Major era, però era un camí.
Era un camí que moria a la torre.
Que moria a la torre. Uh-huh. I aleshores, vull dir, quan arribaves allà, dius, bueno, vull entrar, bueno, doni la volta per aquí al cantó. Hi havia una porta que suposo que es tancava i aquest pas s'aixecava amb cadenes, tal com ensenyen totes les pel·lícules de...
Com les pel·lícules de Castells.
Sí, com les pel·lícules de Castells. S'aixecava i aleshores a la nit allò quedava tancat, amb una porta i això que tancava, i la gent no podia entrar, no?
I, per tant, accés cap a mar no n'hi havia, cap al mar, perquè el mar, per una banda hi ha el penya-segat...
No, clar. Diguem, de l'escala de la punta, que actualment seria una porta, no... penso que no hi era. Hi havia una torre, que eren d'això, però això és a part, no? Les dues primeres torres eren aquestes dues. L'altre cantó, al començament del carrer de la Davallada, hi havia exactament el mateix. Una torre, que cal suposar que era més petita i que devia estar un cantó o altre de l'actual carrer de la Davallada, i hi havia un vall. I per tant també hi havia, consta que hi era, hi havia una porta i un vall, i consta que també hi havia un per passar sobre el d'això. Llavors, això, que segurament era ibèric, amb tota seguretat, perquè si no, si teníem muralles, havien d'entrar i sortir per un lloc o altre, i el lloc normal era aquests que acabo de dir. Això va canviar amb l'arribada dels romans.
D'acord. Estem parlant d'un perímetre relativament petit.
Sí.
Perquè és la part alta, diguem, del turonet del castell.
Sí. Els poblats ibèrics normalment eren petits. Vull dir, no... Aquí potser era una mica més gran, perquè la part d'aquesta, encara que sigui petita, és bastant gran, no? Una mica més gran, perquè era un lloc de... un port molt bo a la costa, però també era una cosa petita. I llavors, com estava dient, amb l'arribada dels romans tot això va canviar, perquè els romans van imposar la pau, es van acabar les guerres, no crec que... les muralles ja no servien per res, les portes devien estar obertes tot el dia, i no crec que les muralles es tiressin a terra, sinó que es van deixar que continuessin com... degradant-se, m'imagino, no?
Per tant, en època romana les portes es devien mantenir obertes fins i tot per la nit, ni es tancaven per allò perquè no entressin, jo que sé, bandolers. O...
Jo penso que sí. Vull dir, no... devia haver gent que també robava i tal, però no crec que exigís tancar portes de muralles. De totes maneres, com que no ho sabem, hem de fer volar la imaginació.
D'acord.
I d'aixòs, no? Bueno, durant l'època dels romans, doncs, la cosa va així. Però, clar, l'imperi romà es va anar degradant, es va anar enfonsant. Vull dir, cap al segle III, l'imperi romà es considera que es va acabar en el pas del segle IV, del segle V. Però ja cap al segle III la cosa anava malament. De manera que... Catalunya, parlem concretament de Catalunya, però vaja, en tot l'imperi romà van començar a entrar invasions bàrbares. Al començament no les grans invasions que hi va haver, que van enfonsar l'imperi romà, però sí invasions, no? I la vida es va tornar molt insegura. Aquí a Catalunya van entrar tribus franques, bàrbars del nord de les Gàlies, de les Frances, i precisament per això Barcelona va aixecar les seves muralles. Aquelles muralles que encara veiem ara, que bastant ben conservades, es van aixecar per defensar-se contra aquestes invasions bàrbares, de manera que la cosa es devia tornar una mica perillosa, i cal suposar que Sitges, d'alguna manera o altra, va refer les seves muralles, no?
Mantenint el perímetre.
Com?
Mantenint el perímetre.
Sí, sí, sí. Sí, però no va canviar fins al segle XIV. I llavors, doncs, la cosa va així, refent les muralles, defensant-les i tal. Després va venir l'enfonsament total de l'imperi romà, amb més raons per tenir les muralles ben fetes. Va arribar a l'edat mitjana, van entrar els àrabs, les muralles també van servir, en el cas dels àrabs relativament, perquè jo he defensat sempre que d'àrabs aquí Sitges en van veure molt pocs. Vull dir, els àrabs quan van arribar a Catalunya cap a l'any d'aixòs 307, em sembla que era l'any 307, quan van entrar a Catalunya era un exèrcit. Un exèrcit que li interessava arribar a França i conquerir Europa. I per tant no es van entretenir a ocupar el territori. Van anar deixant gent, aventurers que venien amb l'exèrcit, es van anar aposentant a tot arreu, però eren quatre gats. I l'exèrcit àrab va entrar per la via Augusta, que és pel mig del Penedès, per Vilafranca i cap a Martorell, no? Per tant, els extrems, Sitges, per exemple, que tot el mar, res de res. Aquí no van veure. I quan els àrabs els van treure de les Gàlies i van tornar cap aquí, primer els van fer repassar els Pirineus, després van perdre Girona, després van perdre Barcelona i van arribar hi va haver la frontera en el Llobregat. Fins i tot després d'això els àrabs que hi havia aquí eren pocs, de manera que suposo que dominaven el territori amb tropes, anaven a cobrar impostos a Sitges i a Ufós, però moros, aquí no n'hi havia gaires. No? Per tant, la muralla va seguir servint, però no amb l'entusiasme en què havia servit en altres èpoques.
D'acord. Doncs, si et sembla, Ignasi, ho deixem aquí. Ens trobem al final d'aquest període dels àrabs i començarem d'aquí un mes amb la muralla en l'edat mitjana de Sitges.
La muralla medieval, la d'en Bernat de Fonollà, sobretot, que és qui va eixamplar el perímetre primitiu, que era molt reduït.
Doncs, Ignasi, moltes gràcies i fins al mes que ve.